COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les màximes autoritats de la Generalitat, el Parlament, l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la delegació del Govern han fet un minut de silenci aquest migdia a la plaça de Sant Jaume en record del prop d'un centenar de morts pel temporal de la Dana a la Comunitat Valenciana. L'acte ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompanyats de consellers, regidors, diputats i representants polítics, on també s'hi han sumat cossos policials, el sindicat de Comissions Obreres o l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Bona tarda, sóc la Mar Puerto i al llarg de la matinada d'avui el telèfon d'emergència 112 ha rebut 362 trucades relacionades amb les pluges i tempestes fins a les 7 del matí d'aquest dijous. On se n'han registrat més ha estat el Barcelonès, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, tots relacionats amb incidències menors i la majoria amb arbres caiguts o obstacles a la via. Els bombers també han atès 121 avisos pel temporal de pluja al llarg de la jornada i la gran majoria per inundacions i arbres o elements de façanes que perillaven de caure, però cap de greu. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona ha desactivat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per al mal estat de la mar que està activat des d'ahir dimecres en fase d'alerta. Per parlar de tot plegat tenim avui amb nosaltres l'Imma Soler, de Protecció Civil. Imma, molt bona tarda.
Hola, molt bon dia.
Com està la situació actual?
Bé, doncs en aquests moments continuem amb aquesta alerta del Pla Inuncat, anem seguint aquestes precipitacions que tenim avui. Ja sabeu que, bueno, que portem aquest parell de dies en què hi ha hagut unes precipitacions arreu del territori, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, i també sobretot en la zona de les comarques del Delta, que són les que estem amb aquesta vigilància més accentuada, perquè estan havent-hi aquestes pluges intenses avui cap a la zona de Castelló, i també doncs, en aquesta zona nostra del Delta doncs, també estem fent aquesta vigilància en aquestes comarques per preveure aquesta acumulació. I hem d'anar-ho seguint durant tot el dia d'avui. És un dia amb el que hem d'estar vigilants d'aquesta situació meteorològica, sobretot aquesta acumulació possible que pugui haver-hi en d'aigua i sobretot en aquestes zones que comentàvem, de les comarques més cap al sud, i de vigilar doncs, sobretot en aquelles zones de lleres de rius, de rieres, de barrancs, on es poden produir acumulacions d'aigua durant la pluja, que va continuant durant hores o està per alguna intensitat que es pugui produir en algun moment puntual, i hem de tenir aquesta vigilància avui sobretot amb això. Anem amb compte, si veiem que hem de fer desplaçaments, assegurem-nos bé de quina és la previsió meteorològica i de com està el lloc on anem, on comptem anar, i si veiem que aquesta previsió doncs, avui no és adequada a l'activitat que vulguem fer, doncs mirem d'eliminar-la i fer-la un altre dia.
I a banda d'estar pendents, ens hem de preocupar, ens podria passar com ha passat a València?
Bé, la situació que es va donar a València va ser una intensitat amb uns nivells molt, molt, molt elevats. Sempre aquestes pluges es poden produir, no són freqüents, ni molt menys, però es poden produir. I llavors nosaltres, des de Protecció Civil, doncs, evidentment, sempre ens preparem per aquelles situacions que puguin ser les pitjors possibles. Esperant que no passin, esperant que no es produeixin, però sí que hem de tenir en compte que fenòmens d'aquest tipus violents o d'una intensitat molt elevada, hi ha la possibilitat que es produeixin. Per tant, hem de ser curosos, hem de tenir molt clar quines són les mesures, quina és l'autoprotecció que tenim que fer, valorar-ho i fer aquestes activitats que nosaltres comptem d'acord amb quina és la situació meteorològica que podem trobar.
Mm-hmm. Suposo que ara, tenint ja l'exemple de València, també el fet de que s'avisi en previsió, no?, i que siguem doncs, més prudents podria anar a favor. No? En aquest cas, les alertes es notificarien abans? Hi hauria com més previsió a l'hora de que ens avisin des de doncs, Protecció Civil, Mossos, bombers? Hi hauria doncs, aquesta previsió, aquesta alerta anticipada?
Nosaltres tota aquesta previsió ja la tenim planificada, ja la tenim prevista i ja l'hem executat més d'una vegada. Vull dir que quan hi ha situacions de perill per la població, de risc, nosaltres fem aquests avisos. Tota aquesta setmana que tenim aquesta situació d'alerta ja posada des de fa un parell de dies, ja estem avisant a tothom, a la població, als ajuntaments, als organismes, que hi ha aquesta situació de risc, perquè tothom desenvolupi les seves actuacions i es posi en ordre dintre de la situació que es dona. no? De que, per exemple, doncs, si hi ha zones que s'han de tancar perquè són zones que tenen menys risc d'inundabilitat, si hi ha algunes activitats que no són bones de fer, doncs, perquè estan a l'exterior i perquè no és el millor moment per la situació meteorològica que es prevegi per la zona, tot això ja ho estem demanant i és el que estem preveient. Si hi hagués alguna circumstància, evidentment, que afectés la vida o la salut de les persones, doncs nosaltres des de Protecció Civil emetríem les alertes que fossin escaients. Avui, què ens trobem? Ens trobem amb que hem de fer aquest seguiment d'aquesta situació. La zona on veiem que pot haver-hi aquesta major complicació avui, doncs és sobretot en les zones de les comarques del Delta de l'Ebre. Penso en el Montsià, penso en la Ribera d'Ebre, penso en el Baix Ebre, aquestes zones on avui doncs, tenim aquesta situació, que continua aquesta pluja, que sembla que s'està quedant força estàtica en la zona de Castelló, i per tant està plovent molts litres d'una manera continuada. Doncs en aquesta zona propera és on hem de vigilar més, aviam com estan anant aquestes acumulacions d'aigua i quina afectació té de cara, doncs això que dèiem, barrancs, a rius, rieres, doncs siguem molt curosos. No travessem mai cap punt que estigui inundat, no travessem mai cursos de rius, de rieres, de barrancs, i menys quan està plovent, i sobretot doncs, si veiem aigua que està enclotada, doncs mantinguem-nos en els edificis, no sortim a l'exterior si veiem que hi ha una inundabilitat pel nostre territori, pels nostres carrers, Siguem curosos amb allò que puguem veure que la meteorologia ens va portant.
Clar. I quan està previst que acabi aquest temporal?
Encara durarà aquest temporal, alguns dies que encara continuarà plovent, No amb la intensitat, per exemple, que teníem ahir, sinó que, bueno, avui estem aquesta tarda fent tot aquest seguiment, i aquesta continuació de pluja, com comentem, sobretot per la zona del sud de Tarragona, és la que ens està, en aquests moments, doncs, tenim una mica la vista posada aquí, perquè hi ha aquesta possible acumulació que es va produint per aquestes pluges que estan entrant per Castelló, i és el que estem vigilant, sobretot. Vull dir que avui encara és aquest dia de vigilància, Després, possiblement, doncs, haurem d'anar seguint el temps, aviam com evoluciona, sembla ser que continuarem tenint precipitacions aquesta setmana, però potser no seran tan intenses com hem tingut aquests darrers dies.
Doncs, Imma Soler, de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i molt seguirem bé. Les teves recomanacions. Gràcies.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
I avui, pel que fa al temps, ja ho dèiem, moltíssima precaució amb aquestes pluges que encara tenim per endavant. El cel avui es mantindrà cobert al llarg de la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, amb precipitacions arreu, que podran ser fortes de matinada al litoral i al prelitoral, així com també al llarg del dia al Ter Sud. En aquest sector també és possible que siguin torrencials i que vagin acompanyades de tempesta i de fang, sobretot de matinada. Pel que fa a la temperatura, la màxima pujarà lleugerament, tret del Pirineu i Prepirineu Occidental i de l'extrem sud, on es mantindrà similar. I com estan hores d'ara les carreteres? Li preguntem al Servei Català de Trànsit, a la Mireia Camaig. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda. La pluja afecta i alenteix la marxa a la P7 entre l'Aldea i Ulldecona. A més, estan tallades diferents vies per inundacions. Per exemple, la TP3311 entre la Sénia i Santa Bàrbara. La TB-3341 entre Caceres i Horta de Sant Joan. També la C12 tallada a Tortosa en tots dos sentits. La Nacional 340 està tallada entre la Ràpita i Amposta en sentit nord. Es fan desviaments per la TB-3408 i també s'ha restringit la TB-3401 entre l'Ampolla i Deltebre. A banda d'això, destacar-vos, la C25 està tallada a Manresa en sentit Girona per un accident i hi ha desviaments senyalitzats. A la C17 hi ha lentitud i aturades de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions de Montcada a Ripollet en sentit nord i de Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat i de Sarrià a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els episodis de pluges torrencials, com les que han provocat la catàstrofe humanitària i material a la Comunitat Valenciana, són una constant en la història del clima d'Espanya. No obstant això, en els últims anys hem assistit a un augment de les pluges torrencials, principalment en el vessant del Mediterrani des d'Andalusia fins a Catalunya, un fenomen que primer vam conèixer com a gota freda i des de fa ja uns anys es diuen Dana. I és que resulta curiós perquè fa no massa anys ni tan sols havíem sentit parlar de les danes, però últimament s'han convertit en un fenomen d'allò més habitual. És percepció nostra o és cert que estan augmentant? Aquesta és la pregunta que avui ens fem a COPE Catalunya i Andorra. És veritat que les danes són cada vegada més freqüents? Es tracta d'un fenomen habitual en el nostre clima, però potser no tan habitual com últimament. Això les converteix possiblement en una conseqüència més del canvi climàtic. I és que no hi ha més que veure que si bé cada vegada plou menys, quan ho fa sembla que les pluges són molt més torrencials. D'això tenen culpa les danes, com la que ha castigat amb força la Comunitat Valenciana. Qui en sap un món és Ramon Pascual, cap del grup de prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia de Catalunya, que ha estat darrere en COPE Catalunya i Andorra i l'ha escoltat el Ricard Álvarez.
Doncs contestant a la pregunta de si aquests fenòmens estan augmentant i també si són cada cop més violents, lamentablement hem de dir que sí, amb matisos, però sí.
Els diferents estudis científics a nivell mundial indiquen que l'escalfament planetari, tant de l'atmosfera com dels oceans, introdueix, això sembla obvi, més energia al sistema i, per tant, els fenòmens extrems tindran tendència a fer-se més o més freqüents, o probablement més que més freqüents, més intensos. Per tant, ens hem de preparar perquè aquests fenòmens puguin repetir, naturalment no cada any, ni molt menys, però s'ha de tenir més present.
Però què és una dana? Què vol dir una dana? És allò de la gota freda?
Dana, que és un acrònim que vol dir depressió aïllada de nivells alts. Per tant, és una depressió, una borrasca, que està separada de la circulació general atmosfèrica habitual a latituds mitjanes, està separada, normalment separada vol dir més al sud, i de nivells alts, és a dir, que no té un reflex a superfície, que en els baròmetres que tenim a casa no apareix aquesta senyal, sinó que està a nivells mitjos i alts, sobretot al principi del seu cicle de vida.
Hi ha factors que fan que sigui més o menys violenta. La temperatura de l'aire en alçada, per exemple, i també la presència d'humitat són només algunes característiques que poden fer-la més intensa o no.
Depèn dels següents factors. Un, de l'aïllada que estigui de la circulació. En aquest cas, va anar a parar al seu centre fins al golf de Cádiz, aproximadament, al principi, és a dir, molt, molt al sud. Després, de la temperatura que es registra aproximadament a uns 5.500 metres d'altitud, aquests nivells mitjos alts que diem, quan més baixa sigui aquesta temperatura, més inestable serà l'atmosfera, però també depèn de la presència o no d'un flux o un vent de llevant, en aquest cas d'origen mediterrani, de llarg recorregut, aportant una gran quantitat de vapor d'aigua.
I les prediccions no és que hagin fallat, perquè sí que s'havia predit. El que segueix sent molt difícil és saber la quantitat i el lloc exacte.
Predir que apareixerà una dana, això ja no és tan difícil. No és tan difícil gràcies als avenços dels models numèrics de predicció del temps des de fa ja diverses dècades. Ara, quin temps sensible, és a dir, el que viurem a superfície, es produirà, hi haurà xàfecs, hi haurà tempestes, quina intensitat tindran, en quina hora, en quina zona, quina persistència, això és força més complicat.
Aquestes danes, freqüents a la costa mediterrània, afecten greument el territori per l'erràtic comportament del sistema i l'orografia, concentrant els efectes destructius en llocs molt concrets durant hores, tal com s'ha vist en les recents catàstrofes a la zona de Llevant.
Amb la catàstrofe de la Comunitat Valenciana, el govern de la Generalitat ha avançat que reforçarà les llindars i els avisos per pluges intenses i inundacions per adaptar-se al canvi climàtic. L'objectiu és estar preparats per fenòmens locals molt intensos i puntuals, agreujats pel clima mediterrani i l'escalfament global. És per això que Protecció Civil té previst modificar l'INUNCAT i reclamar als municipis que actualitzin els seus plans d'emergències. Què més sabem d'aquests canvis, Claudia Cifuentes?
Les inundacions sobtades són un fenomen cada vegada més intens i freqüent a Catalunya per culpa del canvi climàtic. Provenen de pluges molt intenses i localitzades que són difícils de preveure amb exactitud i que suposen un risc per la població. El territori urbanitzat de Catalunya i la seva geografia fa que aquestes grans inundacions provoquin pèrdues d'infraestructures i de vides humanes. Ens ho explica la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Els estudis de què disposem, el que ens indiquen és que en els últims 40 anys han mort més de 100 persones per inundacions a Catalunya.
L'Agència Catalana de l'Aigua remarca que és prioritari invertir en el manteniment de rius i rieres per evitar desbordaments, ja que són fenòmens difícils de preveure. Més de 700.000 persones a Catalunya viuen en zones inundables. En total, 521 municipis estan en risc d'inundació i estan obligats a elaborar plans d'autoprotecció civil. Però la realitat és que molts municipis els tenen caducats i més de 60 no l'han arribat a fer mai. Fins ara existien dos grans tipus d'avisos a la població per pluges intenses, però ara se n'afegiran de nous i més precisos, sobretot per a aquelles tempestes locals d'alta intensitat que apareixen de manera sobtada. Sadi Sarroca, director del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb això estem treballant i la idea és, properament, en els propers mesos, acotar una mica més els avisos de situació meteorològica de perill vinculats a la intensitat de pluja. Canviarem els llindars dels actuals avisos i, a més, afegirem un avís nou, de, concretament, 3 hores.
Aquests models de previsió, detecció i avís a la població fins ara estaven desactualitzats. Feia més de 20 anys que s'utilitzaven els mateixos. Ara bé, el Servei Meteorològic de Catalunya ha detectat que moltes inundacions greus actuals segueixen un patró. Són tempestes de 3 hores molt localitzades i que descarreguen amb molta força. Fenòmens que cada vegada es viuran més sovint.
En àmbits molt locals i per pluges de curta durada sí que estan apareixent episodis molt més intensos, però de curta duració.
D'altra banda, el Meteocat ha creat una aplicació mòbil per facilitar tota la informació necessària a la població.
A l'aplicació us permet tenir el radar a la butxaca. I el radar meteorològic de Catalunya no només et permet consultar la proximitat i l'evolució i la intensitat de la precipitació, sinó que, a més, també podeu rebre de forma automàtica els avisos de situació meteorològica de perill.
L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 127 milions d'euros en 2 anys per prevenir inundacions i millorar la gestió en temps real del cabal de rius i rieres, a més de crear models predictius.
I com cada dia a aquesta hora fem una aturada per publicitat i després t'explico que la moto elèctrica compartida arriba ja a bona part de poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Plan de Recuperación presenta el Plan de SkyLife.
Conseguir un sistema de carga ultra rápida para vehículos eléctricos era nuestro plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Moure's en una moto elèctrica compartida ja no és un servei exclusiu de Barcelona. Des d'avui i de forma progressiva començarà a funcionar el servei metropolità que arribarà a 7 municipis amb gairebé 10.000 motos. Eloi Moreno, quins municipis són aquests beneficiats?
Doncs el gruix de les llicències se l'emportarà a la capital catalana. Barcelona comptarà amb gairebé un 73% de les llicències, el que es tradueix en 7.237 vehicles. La segueixen l'Hospitalet, on s'hi destinaran 1.070 motos, i Badalona amb 826. La resta de poblacions s'enduran un gruix molt menor, amb 362 a Santa Coloma, 155 a Esplugues i Sant Adrià, 78 a Sant Feliu i 68 motos a Sant Just. El vicepresident de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Carles Cordón, ha esmentat les claus del creixement d'aquest projecte.
La consolidació de més municipis al voltant de Barcelona que puguin tenir també aquest projecte fa que pugui garantir-se l'èxit d'aquest projecte no només a Barcelona, sinó a tot el territori metropolità. Per tant, aquesta reducció que hem vist a Barcelona els darrers anys s'ha d'anar consolidant cap a aquests 100.000 vehicles que comentava al principi, i per tant creiem que és la fórmula ideal, que es vagin sumant municipis perquè aquest projecte tingui sentit.
Segons Cordón, aquest projecte fomentarà la intermodalitat del transport, així com el canvi d'hàbits de les persones cap a una mobilitat, diu, més sostenible, elèctrica, segura i compartida.
Amb la reducció d'emissions de gasos contaminants i la reducció també de vehicles a la via pública derivada també de la posada en marxa d'aquest sistema de mobilitat compartida, aconseguirem, en primer lloc, també la millora de la salut pública, de la salut i de la qualitat de vida de la gent, especialment en punts on es concentren persones més vulnerables. Podem estar parlant d'hospitals, d'escoles, de residències.
Les noves llicències tindran una vigència de 2 anys i es repartiran entre les 5 empreses adjudicatòries del servei metropolità. Cada una de les empreses mantindrà la seva app i les seves pròpies tarifes.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè actualment hi ha 315.000 catalans que reben 10 o més medicaments simultanis i representen un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica. La Conselleria de Salut té en marxa la campanya Pastilles, només les necessàries, per tal de sensibilitzar sobre l'ús de determinats fàrmacs. Una iniciativa que es dirigeix a persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània i que presenten criteris de fragilitat per condicions clíniques o socials o de l'entorn. A més, hi ha una segona acció de la campanya amb l'objectiu de reduir l'ús del paracetamol en dosis altes utilitzant en el tractament del dolor lleu o moderat i la febre. Sabeu quin ha estat el consum de paracetamol en els últims 8 mesos a Catalunya? Doncs s'han dispensat més de 6 milions d'envasos de paracetamol a uns 2 milions de persones. Per això, avui ens volem preguntar si consumim massa medicaments i quins són els perills d'aquesta automedicació. Sergi Tor, quant gastem de mitjana l'any en farmàcia?
Doncs ens gastem a 538 euros l'any en la farmàcia i som el 6è país del nostre entorn en més consum de fàrmacs. Aquest matí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra, ens hem atensat a una farmàcia i hem parlat amb una client de farmàcia que té un perfil habitual. Un home major de 55 anys que, per prescripció facultativa, pren diàriament 3 pastilles.
Per metge, sí. Vull dir, jo demanar, jo no. Vull dir, normalment el que el metge em diu, colesterol, una mica la tensió alta... 3 al dia, prenc. Procuro anar al metge i a veure si em pot treure alguna, però de moment no me'n treu cap.
Un consumidor de fàrmacs s'ha regulat, però hi ha d'altres medicaments molt consumits. Segons l'Agència Catalana de Medicaments, i per aquest ordre de consum, ansiolítics i antidepressius, somnífers, analgèsics, antiinflamatoris i protectors gàstrics. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, Jordi Mestres, vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunicativa, ens ha explicat un motiu per aquest consum. Per exemple, per un mal de cap, ja volem una solució immediata que únicament ens ho dona el fàrmac.
Parlaves del mal de cap,
que això és molt habitual, i moltes vegades hi ha persones que aquest mal de cap a mi resoldrà descansant, o dormint una mica, o mantenint una miqueta la calma, no? Això que cadascú es coneix. El problema moltes vegades és que anem tan accelerats que el que volem són respostes ràpides. La resposta ràpida ens la dona la pastilla. I moltes vegades aquí tenim el peix que es menja la cua, no? I llavors es dona la pastilla ja no ens fa efecte, necessitem més dosis.
L'ús del paracetamol continua disparat. En 8 mesos a Catalunya s'han venut 6 milions de capsetes. Jordi Mestres considera positiva que per comprar a paracetamol d'un gram ja sigui necessària la recepta mèdica.
I amb el tema, per exemple, dels anti... bueno, pel dolor, no? Dels analgèsics amb el paracetamol, tenim una tradició aquí del paracetamol d'un gram, que és una dosi molt, molt alta, i de fet ja no es pot comprar de forma lliure a la farmàcia, es necessita recepta, no? Per tant, ja s'estan fent moltes coses perquè hem tendit molt a dosis molt altes i a sobremedicar i a sobremedicar-nos tots. No? Evidentment, es pot comprar el de 500 o el de 650 mil·lígrams i la gent es pot prendre dos. Però ja estàs començant a posar una mica el fre de dir, bueno, potser no fa falta un gram, no? Potser es pot repartir d'una altra manera i això és important que es pugui explicar.
Salut ha engegat aquesta campanya pastilles només les necessàries per una raó. Abusar de les pastilles comporta perdre la mateixa eficàcia del medicament pel nostre cos i també s'afegeix els efectes secundaris que s'han de tenir en compte al llarg termini.
I sobre el tema li preguntem també a Jaume Barceló, farmacèutic d'atenció primària de l'àmbit territorial de Barcelona, de la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Jaume, benvingut.
Molt bon dia, què tal?
Clar, normalment sempre hem sentit a parlar, no?, d'aquesta automedicació, no?, d'autoprescriure's medicaments, automedicar-se, però realment quan veiem dades és quan veiem la realitat i lo preocupant, no?, de la situació. Per això s'ha posat en marxa aquesta campanya, pastilles només les necessàries, per tal de que la gent no abusi, no? Suposo que aquest és un dels objectius principals de la campanya.
Sí, bueno, com tu has dit, és una campanya que el que pretén és sensibilitzar sobre l'ús segur dels fàrmacs, i en aquest cas, precisament, del paracetamol. Aquí ens centrem en intentar reduir el seu ús en les dosis altes, que bueno, com bé has dit, és el que més s'està utilitzant, i concretament de les dosis d'un gram. Sabem que en la majoria de situacions clíniques les dosis de 650 mil·lígrams o de 500 mil·lígrams ens poden proporcionar el mateix benefici que les presentacions d'un gram.
I tot això centrat generalment, no, sobretot en el paracetamol, que és un dels medicaments amb els quals la gent més es columpia, podem dir, no? O sigui, més abusen, s'aferren a ell quan els hi fa mal qualsevol cosa, i això, exacte, doncs, és un perill, no?
Sí, o sigui, també hem de tenir en compte que a l'hora de prendre medicaments sempre ho hem de fer rere una prescripció, recomanació de professionals sanitaris, però sí que és veritat que hi ha molta automedicació sobre això. I, bueno, nosaltres també ens volíem centrar en que tot i saber que hi ha aquesta automedicació, que quan es faci d'una forma correcta, perquè tot i que ens sembli que el paracetamol és un fàrmac inocu per tota la utilització generalitzada que hi ha, és un fàrmac que no està exempt d'efectes adversos, sobretot a nivell hepàtic, és a dir, el fetge.
Mm-hmm. Quins són, per exemple, els pacients, o en aquest cas la gent que s'automedica més? De quin perfil de persones estem parlant?
Bueno, en el cas del paracetamol crec que és una utilització generalitzada i no podria definir un pacient concret. El que sí que hauríem de tenir més en compte, sobretot amb aquestes persones que són d'edat avançada o que tenen alteracions al ronyó o al fetge, són les que més s'haurien de centrar en no fer un sobreús d'aquests fàrmacs.
Però s'ha notat que la gent s'automedica més ara els més joves o ja ve de llarg, per exemple, amb les generacions més grans?
Bueno, el que sí que hem vist és que els darrers anys està increment sobre l'utilització de fàrmacs analgèsics i hem crescut molt especialment, sobretot els darrers 10 anys.
Uh-huh. I l'augment com ha estat? Per exemple, de quina diferència parlem entre uns anys i altres quan s'ha començat a notar aquest increment?
Bueno, podria parlar de dades de Barcelona. A Barcelona, els darrers 10 anys, ha hagut un increment d'aproximadament d'un 25% en el consum d'aquest fàrmac.
Mm-hmm. Estem parlant d'un percentatge força elevat, no? Sobretot tenint en compte, doncs, el tema que és. Quins perills poden tenir les persones que doncs, tinguin molt més consum d'aquests medicaments? Pot ser que els hi acabi deixant de fer efecte perquè el cos s'acostumi?
No, aquest no seria el problema principal en aquest cas. Aquí el problema que tindríem és sobretot toxicitat a nivell hepàtica, a dir, toxicitat al fetge. De forma tradicional sempre s'ha posat com a topall una dosi màxima de 4 grams al dia, però ja recentment les diferents guies, societats científiques i les fitxes tècniques del propi fàrmac el que recomanen és superar una dosi màxima de 3 grams al dia. Mm-hmm. Perquè fins i tot amb aquestes dosis s'han vist... s'han vist toxicitats. Sobretot, l'efecte tòxic del paracetamol, com han dit abans, es potencia amb aquesta gent d'edat avançada, en pacients de baix pes, pacients o persones que tinguin una alta ingesta d'alcohol, uh-huh. o persones que tinguin alteracions a nivell del ronyó o hepàtic, ja que el fàrmac té més tendència a acumular-se, per tant, els efectes tòxics hi ha més risc de que apareguin.
I a banda del paracetamol, parlem també d'altres medicaments, altres, doncs, altres medicaments que també siguin semblants al paracetamol, que la gent els utilitzi també tan fàcilment?
Bueno, tenim tot l'altre grup d'antiinflamatoris, no? Tenim ibuprofen, naproxè i així. El que passa és que aquests són... Penso que el paracetamol, perquè la principal diferència que tenen és que el paracetamol es tracta per al dolor i per la febre, i els altres, tot i compartir aquesta indicació, també es tracten com a antiinflamatoris. Mm-hmm. Tenim de diferents indicacions en aquest cas.
I quines mesures es podrien posar per tal de que s'eliminés aquest abús tan excessiu del paracetamol entre d'altres medicaments? Es podria fer alguna cosa, per exemple... des de Salut, que s'hagi de, doncs, no sé, demanar amb prescripció mèdica o alguna mesura d'aquest estil, o això no es podria ser?
Bueno, això ja es fa, no? És a dir, per poder prescriure aquests fàrmacs, sobretot a les dosis elevades, sí. És necessari la prescripció mèdica. I per qualsevol medicament sempre s'ha de fer una prescripció o recomanació, com hem dit abans, de professionals sanitaris. Uh-huh. Sí que hi ha algunes presentacions que són de venda lliure, però aquestes sempre són les de dosis més baixes.
Clar, per això deia.
Nosaltres, que són les de 500 i 650. Altres iniciatives que estem realitzant també per conscienciar és precisament aquesta, no? La divulgació de la ciutadania, les recomanacions de que les dosis més baixes són igual d'efectives que les altes, amb l'objectiu d'evitar toxicitats i un consum excessiu.
A vegades, ara m'ha vingut al cap, no?, que moltes vegades també se sent a parlar no només de medicaments com aquest, sinó, per exemple, de medicaments per poder agafar el son, no? Parlem, per exemple, no sé, no cal dir noms, però també hi ha un cert abús de medicaments per doncs, tenir una mica més de somnolència quan arriba la nit, i no sé si podria ser comparable una cosa amb l'altra.
No, la veritat és que no crec que podria ser comparable. A més de que els fàrmacs aquests que m'estàs comentant són fàrmacs que específicament només es poden dispensar si hi ha una recepta mèdica darrere. Si no, no pot haver una dispensació possible.
Mm-hmm. Llavors, tindríem doncs, aquesta diferència, no? I en aquest cas, doncs, aquest control més des de la part mèdica.
Exacte, ja hi ha un control molt més estricte i ja et dic, des de les farmàcies no es pot dispensar cap tipus de fàrmac d'aquest tipus que no tingui una prescripció mèdica darrere. A diferència de, per exemple, el paracetamol, com estàvem parlant, que sí que hi ha presentacions que són de venda lliure i els pacients la poden adquirir d'una forma més fàcil.
Exacte. Doncs, Jaume Barceló, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que aquesta campanya de pastilles, només les necessàries, faci el seu efecte i la gent, doncs, estigui una mica més conscient.
Gràcies,
que vagi bé.
Adéu.
I continuem. continuem, perquè Barcelona i els municipis de l'arc metropolità reclamen crear 4 jutjats penals que assumeixin la competència dels judicis ràpids de la resta de partits judicials de la província de Barcelona. És una de les mesures que demanen en una declaració conjunta feta pública aquest matí. A més, també reivindiquen impulsar la reforma del Codi Penal i la llei d'enjudiciament criminal per penalitzar de forma efectiva la multireincidència i canvis legals per incrementar la planta judicial, així com més recursos. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol els multireincidents a la presó.
El que demanem és tan senzill com que aquests 200, 400, 500 multireincidents surtin dels carrers i entrin a les presons, que és on haurien de ser. I per això cal que la justícia tingui els mitjans materials suficients que han demanat i que han plantejat.
A més, també ha destacat que acabar amb la multireincidència és un repte i un problema compartit de Barcelona amb els municipis de l'arc metropolità, com per exemple Granollers, Martorell, Mataró, Mollet, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Temps ara per l'actualitat esportiva amb el nostre company Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Mar.
Què tenim avui?
Doncs el matí ens deixa un parell de notícies importants. Un en clau Barça. És oficial des de fa uns minuts que Fermín ha renovat amb el Barça fins al 2029. I també s'ha fet oficial aquest matí els ajornaments de 2 partits de primera divisió previstos per aquest cap de setmana, el València-Real Madrid i el Villarreal-Rayo, que s'havien de disputar aquest dissabte. A veure quan es poden jugar, que el calendari està molt carregat. El programa d'avui mirarem ja cap al derbi d'aquest diumenge a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el partit que ha d'enfrontar el Barça i l'Espanyol, la cita diumenge a 16:45 de la tarda. Estarem amb les últimes hores dels equips, amb les novetats, i també tenim avui conversa amb dos mites, un del Barça i un de l'Espanyol. Avui conversa Esports Cope amb Carles Reixac i Dani Solsona. Estem pendents també d'aquesta primera ronda de la Copa del Rei. De fet, l'Espanyol té avui el seu partit de primera ronda, juga a les 7 de la tarda al camp del Sant Tirso a Galícia, i també avui a partir de les 7 de la tarda el partit que té més gràcia d'aquesta primera ronda per nosaltres, que és el partit entre el Vic, equip de Lliga Elite, i l'Atlètic de Madrid. El partit a les 7 de la tarda també. A la jornada d'ahir es van classificar per la propera ronda l'Europa, el Sant Andreu i l'Olot, que són equips de segona federació i que els tres s'han carregat a 3 equips de segona divisió. Per tant, a la propera ronda jugaran contra equips de primera. També ahir es van classificar per la segona ronda el Nàstic i el Girona, i van caure eliminats el Lleida i el Badalona Futur. Al marge del futbol, en bàsquet, el Barça té partit d'Eurolliga aquesta tarda a la pista d'Olympiacos, i en handbol hi ha partit de Champions. El Barça juga a la pista del Nantes francès.
I ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Gràcies, Joan.
Que vagi molt bé.